Pep Martí, bona tarda.
Bona tarda.
A punt per fer la teva última secció?
Sí, noi.
A punt.
És dur, això, eh?
Amb el Pep Martí, periodista de Nació Digital, aquesta temporada, realment has fet una secció. T'he de felicitar molt, molta gent. T'he de dir que em trobo que em felicita per la feina que has fet durant aquesta temporada. Tot això ve a partir d'una feina prèvia que vau fer amb el Miquel Macià, que és un llibre que es diu Els que manen, vida i miracles de les 50 famílies que mouen els fils de Catalunya.
Moltes gràcies, home.
N'hem repassat unes quantes de famílies. I a més, quan vam parlar, jo et vaig dir quina seria l'última.
Sí.
Des del primer dia, que teníem clar que això acabaria amb una de les famílies, precisament, que apareixen al llibre, no? Aquí a la pàgina 200, a partir de la pàgina 200, tenim aquí una vintena de pàgines llargues dedicades a la família Godó, que és a la família que remena les cireres, la família propietària de RAC1, de RAC 105, de La Vanguardia, de Mundo Deportivo, d'aquest grup de comunicació que va començar l'any 1881, amb La Vanguardia. Bé, tu mateix, no sé per on vols començar, pel principi, suposo, o per fer una mica, diguem, l'arbre genealògic de la família Godó.
Estem parlant de 5 generacions, cosa que d'una empresa familiar que mai ha perdut el control del seu producte. Cosa bastant excepcional. Si miréssim tots els mitjans allò, rellevants, emblemàtics, que poden ser homologables a Catalunya i a l'estat espanyol, les propietats del País, el periòdico, han sofert molts sotracs, i internacionals, no? El New York Times, el Financial Times està en mans d'una companyia japonesa, etc. La Vanguardia continua inalterable, d'alguna manera.
En les mateixes mans, 143 anys després, i a més allò, fundada per Don Carlos i Don Bartolomé Godó, que és la primera generació. Qui eren aquests, els que funden la Vanguardia fa 143 anys?
Eren dos germans industrials, una família del tèxtil de tota la vida d'Igualada, que van anar fent una fortuna, i que probablement van passar al món dels mitjans de comunicació més aviat des de la política, perquè aleshores els districtes electorals eren unipersonals, no era com ara, sinó que cada comarca o cada demarcació tenia el seu candidat, i normalment es presentaven com a diputats figures allò molt arrelats al territori. Ells estaven arrelats a Igualada, els hi van proposar que es presentessin de diputats a Corts pel Partit Liberal, que era un dels dos grans partits de la monarquia espanyola en aquell moment. Hi havia els conservadors i els liberals, els dos eren prou de dretes, però els liberals eren una mica menys. I a partir d'aquí funden La Vanguardia. Això potser hi ha gent que no ho sap. Avui que veiem que és un diari que intenta sempre adaptar-se i moure's i expressar corrents molt de fons, va néixer com un òrgan de partit, com l'òrgan del Partit Liberal. Dels liberals enfrontats al gran líder liberal a Barcelona en aquell moment, l'alcalde Rius i Taulet, no? Que sembla que n'hem parlat en alguna uh-huh. ocasió. Va néixer així, però molt aviat es troben l'afany de negoci dels Godó amb l'ambició periodística d'alguns dels directors que passen per la casa. I aquesta combinació esdevé una marca guanyadora, realment.
En una època a finals del segle XIX, una època que també n'hem parlat altres vegades, molt vibrant a Catalunya, no? Comença, no sé, la Sagrada Família, més o menys comença també aquella època, hi ha l'Exposició Internacional de 1888, la fundació dels grans clubs esportius de Catalunya, en una època que llegia molt, que naixia moltes coses en el país. Per tant, els germans Carlos i Bartolomé Godó són els que funden això. I quantes generacions has dit diferents?
Cinc
generacions.
Comptant la nova generació que encara que està ja gestionant, però l'actual comte és el quart Godó, diguem-ne, els cinquens són els fills.
Sí, Javier Godó és la quarta generació i Carlos i Anna Godó són ja la...
El que dona el primer gran salt, perquè hi ha diversos grans salts a la història del diari, és el Ramon Godó Vallana. Aquest és l'home que realment és molt ambiciós, vol guanyar-se la vida amb el negoci i realment ho aconsegueix, és l'home dels grans canvis. És cert que en aquesta Catalunya que deies tu d'emergència del catalanisme, ell s'hi trobarà una mica fora de joc, perquè ell no és catalanista, ell és un home, és un miset monàrquic, no? I xocarà bastant amb aquests canvis socials que hi ha, però s'hi adaptarà.
Uh-huh. Clar, un negoci centrat en els mitjans de comunicació, tot i que la família venia del tèxtil, no?, quan funden La Vanguardia l'any 1881. Com s'explica que en aquest món que deies que pràcticament tots els grans mitjans han canviat de mans, hi hagi un diari que després s'ha ampliat doncs, amb aquesta ràdio i altres negocis que han tingut dins del sector de la comunicació, com s'explica que hagi estat sempre en les mateixes mans?
Ells han tingut una visió, diguem, anem a dir, conservadora del negoci, s'han negat a endeutar-se amb excés i no han fet gaires operacions de risc. Aquest és un element important. I després jo crec que és una família, i això sí que és un mèrit, que s'ha pogut llegir bastant els moments històrics, els temps, i s'hi ha adaptat bastant, no? Per ser influent, no es tracta tant que tu vulguis allò, imposar el teu criteri, sinó que sàpigues llegir els corrents majoritaris de la societat catalana. I ells ho han fet bastant, i s'han adaptat tant des del punt de vista tècnic, amb noves rotatives, amb l'edició en català, com des del punt de vista, doncs, també polític, perquè han sobreviscut a tots els règims, no? Això és evident.
Una cosa que has fet sempre en aquesta secció dels que manen i que moltes vegades no n'ha sigut partidari, que és allò de parlar dels rànquings dels diners, no? Diguem, de dir que això són rànquings que surten habituals, des del diari El Mundo fa rànquings d'aquests, també la revista Forbes, no?
Sí.
De, a veure exactament aquesta família com se situa. Com està situada la família Godó entre els més rics de Catalunya o d'Espanya?
Podríem dir que no és del... Vaja, en proporció a la seva extraordinària influència, doncs no és de les primeríssimes grans fortunes. Dels rànquings... Crec que el d'aquest any, precisament, del Mundo, el situa en la posició 369 de les fortunes espanyoles i fa un o dos anys entre les catalanes la posava en 74 o 75. Però hem de dir que, esclar, la 369 fortunes no és poca cosa. Clar, una cosa és que puguin estar per sota d'un Isaac Andic, d'uns Gallardo, però evidentment estem parlant d'una fortuna important, no?
Uh-huh. De xifres d'explotació, les últimes xifres d'explotació de l'empresa que s'han fet públiques?
Les últimes que vaig llegir crec que els posaven amb 6 milions d'euros, havien tingut alguns problemes també en aquests últims anys. Esclar, hem de tenir en compte una altra capacitat que estan ells demostrant fins ara. Els hi ha tocat la crisi dels mitjans. Això han hagut de fer una aposta...
La crisi del paper, sobretot,
clar,
no?
Clar, del paper. Aquí sí que han tingut un baixón important. Ells han fet una aposta molt ambiciosa pel món digital. L'edició digital de La Vanguardia, diguem-ne, va com un tiro. I jo crec que han fet una aposta també, no sé si ho podem dir nosaltres, intel·ligent per la ràdio, no? És a dir, l'aposta per RAC1 ha estat una aposta molt, molt llesta per part d'ells. Després s'han ficat en altres negocis que no els han anat tan bé, cas de Batelevisor, i se n'han desfet així que han pogut. Últimament estan fent una certa diversificació del negoci. No crec que s'allunyin massa del sector on ells toquen. Però fa poc vol dir, jo crec que, en fi, una notícia recent, van adquirir una participació majoritària del grup Esperientia, que és de, diguem-ne, organització d'events, estratègies comunicatives i tal. Participació majoritària. A mi em va interessar, quan ho va explicar l'actual conseller delegat de la cinquena
generació,
el Carlos, que va dir: hem apostat per allà on podem dominar i ens hem desfet de les participacions minoritàries. Allò que dèiem de apostar per valors segurs, que no perdis després el control. Per exemple, van posar en venda la seva participació, que crec que era d'un 20%, a Prisa Ràdio.
Uh-huh. Bé, em deies això d'aquesta aposta per la ràdio. Tinc un document que podem sentir la quarta generació, no? Javier Godó, el dia de la inauguració a RAC1. Això estem parlant del maig de l'any 2000.
Avui és un dia important per al grup Godó de comunicació. Doncs inaugurem una xarxa d'emissores de ràdio RAC1 amb implantació a tota Catalunya i amb voluntat de lideratge i de convertir-se conjuntament amb RAC105 en la cadena privada de referència a Catalunya. El projecte Catalunya Comunicació que vàrem engegar fa dos anys finalment és avui una realitat a partir de la que posarem en marxa projectes per tal de conformar un potent holding que de mitjans de comunicació amb la llengua catalana com característica comú.
Això era el 2000, l'edició en català va tardar una mica més, però també va arribar, l'edició en català de La Vanguardia.
I va ser una aposta que jo crec que molt pocs esperaven.
Uh-huh.
I que desmenteix a vegades també alguns tòpics, no? Ells saben adaptar-se. i sobren bastant. Si no, no se sobreviu a 3 segles. Escolta, això, han passat els fons 12, els fons 13, la república, la guerra, el franquisme, la transició i tots els canvis de govern. On sí que hi ha hagut fluctuacions, això és veritat, i també s'ha de dir, és en les línies editorials. Aquí sí que hi ha hagut fluctuacions, i algunes brusques. És a dir, tots recordem quan es va produir la majoria absoluta de Aznar l'any 2000, al cap d'una setmana canviaven el director. El Joan Tàpia i Lluís Foix eren apartats i entrava Pepi Antic. Això es va donar en aquella circumstància. I després el diari ha anat adaptant-se amb una línia potser més catalanista, menys catalanista, durant el procés també va anar basculant, sobretot buscant una certa tercera via amb el Màrius Carol, que jo crec que va aconseguir evitar una mica que el diari entrés en la polarització, no?, d'altres mitjans.
Bé, tornarem a aquest moment, al moment del 2011, també, perquè hi ha un document important, que és quan surt l'edició en català de La Vanguardia, que és una entrevista que li fa Pilar Rahola, diguem, una entrevista retrat de Pilar Rahola a Javier Godó, i que crec que és interessant, també, després hi podem anar per conèixer una mica més qui és Javier Godó, la quarta generació de la família Godó, que són els propietaris de La Vanguardia i d'aquesta emissora des d'on us parlem. Com comença, deies, això, aquesta família tèxtil, i llavors la segona generació, diguem, no la de Carlos i Bartolomé, sinó un dels fills, que és Ramon Godó, que tu dius que és un personatge molt important, diguem, tant per ell com pels directors amb els que es troba.
És el gran salt del negoci, d'alguna manera. Hi ha una història de La Vanguardia, de qui va ser el director més emblemàtic del diari fins a l'esclat de la guerra, en Gaziel, que el deixa lluït, això sí, no? El tracta com una persona d'un tracte extraordinàriament difícil i molt reaccionari. Això va provocar una ruptura tal que durant molts anys Gaziel, amb la guerra, se'n va anar, després va quedar-se a l'exili, etc. Durant molts anys, Gaziel era una persona que no es podia esmentar al diari. Però després ha estat, anem a dir, rehabilitat, i aquest capítol ja està superat, no? Era un personatge misàntrop, difícil, molt difícil de tractar.
Què va passar quan arriba la República, per exemple, no? L'any 1931, després la guerra, què passa amb tots aquells anys amb un mitjà com La Vanguardia, que ja és el mitjà, ja és un mitjà líder, diguem, des de finals del XIX, no? Sí. És a dir, el cap surt el 81, a finals del segle XIX...
La Vanguardia és un diari que serà sempre un diari d'ordre, però també val a dir, això m'ho havia explicat un directiu del diari una vegada i està bé, mai hem volgut ser l'ABC. Així com un diari com l'ABC va escalfar l'ambient que va dur a la Guerra Civil, La Vanguardia sempre va jugar una posició de moderació. En bona part també perquè el director era Gaziel, que va jugar els articles de Gaziel previs a la Guerra Civil, diuen molt sobre l'intent de buscar també terceres vies sortides d'aquella crispació social que es veia, doncs, cap a on podia anar. Quan entra la guerra, el comte de Godó marxa, Gaziel també s'ha de buscar la vida, és salvat pel conseller de Governació, que va tenir un paper, és un personatge importantíssim, que està molt a l'ombra, Josep Maria Espanya, que va salvar moltíssimes vides. Josep Maria Espanya li facilita la marxa, crec que embarco a Marsella, amb en Gaziel, i després passa el diari a una mena de soviet o de comitè de treballadors. Val a dir que ni sota la guerra, en mans republicanes, el diari va deixar de ser un diari governamental, podem dir, perquè era l'òrgan de Negrín, el jefe del govern. Quan van entrar els franquistes, des de Burgos, Carles Godó agafa el cotxe i corre al carrer Palai. Vol arribar abans que Falange. Té por que Falange es faci amb el rotatiu i ho aconsegueix, però ha de pagar una penyora important, ha de col·locar dins de l'organigrama gent, evidentment, molt del règim. I el diari passarà a dir-se La Vanguardia Espanyola.
Aquí estem a la tercera generació, eh?
És la tercera generació. I el Carlos Godó és l'editor fins a començaments dels 80.
Bé, del Carlos Godó, vull que sentim un document, també, sentir-li la veu.
Mira, ah,
caram. Sí, és que jo l'hi he sentit just abans del programa, quan estàvem preparant aquesta secció, no l'hi havia sentit mai. Parla, en aquest cas, del torneig de tennis, perquè és precisament aquesta generació Godó qui funda o qui impulsa aquest torneig l'any 1953, que devia ser llavors ella el president del Tennis Barcelona,
sí,
no? Quan això. I li fan una entrevista al cap dels anys, Y explicaba això.
Señor Conde de Godó, hace 17 años que instituyó usted un trofeo que se ha hecho famoso en el mundo del tenis. ¿Qué le motivó la fundación de este trofeo?
El trofeo, pues en aquel entonces, el tenis, si bien tenía una vida propia, pero era una vida un poco lánguida. Había que traer a España los grandes jugadores internacionales. Para ello había que buscar un motivo, un algo, un trofeo, algo que atrayese a esos jugadores. Y entonces cuando me vino la idea con mis compañeros de instituir el trofeo que lleva mi nombre. Se ha ido desarrollando en el curso de estos años hasta que hemos llegado a la conjuntura actual.
Era un moment aquest de certa modernització en un sector de la burgesia. I era el moment en què també es funda l'Escola de Negocis de Sade, neix el Cercle d'Economia. Aleshores,
això l'any 50, eh? L'any 53, 50. Quan neix el torneig.
Al final dels 50 hi ha el pla d'estabilització que n'hem parlat diverses vegades i que canvia una mica. És el moment que es passa de la postguerra dura a una certa obertura, tot això amb moltes cometes. Els joves cadells de la burgesia, els més dinàmics, doncs estudiaven ESADE, es reunien al Cercle d'Economia o conspiraven al Cercle d'Economia i jugaven al tennis, que era un esport que també traspuava modernitat i que trencava doncs, amb l'ambient caspós del franquisme. No? Uh-huh.
Per tant, la tercera generació del Godó, Carlos Godó Valls, diguem, és qui porta les regnes del grup, les regnes de l'avantguàrdia, en aquest cas, de Mundo Deportivo, fins als anys 80, que és quan ja entra la quarta generació, quan entra
80.
Javier Godó.
Aquesta tercera és la que també elimina l'Espanyola del títol. Un dia de l'any 78, Horacio Sáenz Guerrero, el director en aquell moment, entra al seu despatx i diu...
Gran director, els que el van conèixer, diuen, no?
Un personatge excepcional, es veu, va dir, escolta, això no pot ser, això que està estem cantant. I aleshores diu, doncs, fora. I així va canviar ràpidament, no?
O sigui, l'Espanyola desapareix l'any 1978,
78, ja en plena transició.
Sota la direcció encara d'Horacio Sáenz, sí. Horacio Sáenz Guerrero. I als anys 80, diguem, és quan arriba la quarta generació, que és Javier Godó Montañola, que és l'actual comte de Godó, eh?
En efecte. Que és el que fa... Bueno, el que ha d'afrontar una mica la crisi del paper, d'alguna manera. I és el que refunda la rotativa, perquè realment es pot dir que és una certa revolució tecnològica, i jo crec que competeix en un moment en què ja es passa de moltes dècades en què els mitjans hi ha pocs moviments a una autèntica revolució mediàtica, jo penso que és el que porta un transatlàntic que està agitat per la tempesta. I jo crec que potser ha estat els anys més gloriosos i més difícils a banda de la guerra i el franquisme dur, això per suposat.
Difícils també perquè hi ha un moment que tots els mitjans que venen de més enrere queden com arraconats, no?, pels que han nascuts a finals dels anys 70, pels que han nascuts ja impulsats per la democràcia que torna a Espanya, que torna a Catalunya, no?, i aquest vent bufa a favor de moltes de les publicacions sí. noves, no?
És cert. I ells s'han sabut adaptar, han sabut no perdre mai, des del seu conservadorisme, entre cometes de fons, l'aire de modernitat.
Uh-huh. Ell era l'hereu, Javier Godó?
No. Ara toques un tema una mica delicat. Ell té una biografia tocada per la tragèdia, perquè els dos germans grans, els quals, en teoria, els hi podria pertocar la successió, van morir els dos en un accident. Un en un accident d'aviació, si no recordo malament, això als anys 60, i l'altre, l'Enrique, va ser un cop brutal. Anava amb uns amics a celebrar el fi de carrera de dret, anaven de nit a peu fins a Montserrat, i un cotxe que es va donar la fuga els va atropellar i Enrique va morir. Va ser una cosa brutal. Qui conduïa aquest cotxe es deia Sanahuja, de la família dels constructors, es va donar la fuga fins que va llegir el diari que havia mort el fill del comte de Godó. Jo suposo que doncs, es va espantar, li va explicar al pare i el pare va dir has d'anar a la policia. Va haver un judici, va ser condemnat, etc.
Déu-n'hi-do aquest origen, bueno, aquests dos fets, no? Dos germans, no?
Sí.
Tots dos morts per accident, un accident d'aviació, l'altre amb aquest accident amb cotxe, absolutament dissortat. finals dels anys 80, i aquest canvi amb la maqueta de La Vanguardia, un canvi espectacular l'any 89, i després hi arriba aquest moment, ja pràcticament això, l'any 2000, que és quan neix RAC1, que és quan hi ha City TV, que després s'acabarà convertint en 8TV, aquest negoci televisiu que intentes fer una televisió privada a Catalunya i no te'n surts, diguem, no? Tot i que hi ha moments que sembla que sí, o moments... Vaja, els millors moments de 8TV han estat, de moment, almenys, sota la propietat del grup Godó, però no ha sigut possible convertir aquesta cosa que crec que aniria molt bé per tot el sector, diguem, no? Que hi hagués una televisió pública i també una televisió privada. I després, el 2011, aquesta edició en català. Aquesta entrevista de Pilar Rahola, que tu deus guardar, que ja m'imagino que el Pep Martí la deu tenir guardada i emmarcada, perquè, clar, no és tan habitual, diguem, tenir un accés com va tenir Pilar Rahola en aquell moment a Javier Godó.
És veritat.
La tens ben guardada i la consulta...
La tinc llegida. És una entrevista que jo crec que ho explica tot del que és La Vanguardia. I ell insisteix en allò que dèiem abans, que és l'inici, de no perdre el contacte amb els corrents de fons, saber llegir la societat catalana, entendre la realitat. I això és fonamental. Cosa que a vegades li ha portat a conflictes amb sectors, per exemple, del poder espanyol, perquè en ple procés hi va haver un manifest d'aristòcrates i grandes d'Espanya posant a parir el comte de Godó, perquè era vist de manera completament delirant com un aliat del procés, només perquè La Vanguardia no es va adherir, doncs, a la campanya de la premsa del búnquer mediàtic madrileny, no?
Mm-hmm. Bé, aquest document important d'aquesta entrevista, retrat que li fa Pilar Rahola, i ara som a la cinquena generació. Ja som a la cinquena generació, que hi ha Carlos Godó i Anna Godó. Tinc un document, també, de Carlos Godó, on parla precisament de periodisme. Ho fa a la Universitat Internacional de La Rioja.
Han desaparecido todas las limitaciones que tenía el periodismo para ejercerse en papel. Han desaparecido por completo. Hemos mencionado antes las geográficas. Nuestro contenido viaja por internet, a nivel digital, por todo el mundo. Tenemos la ventaja de que se produce en lengua española y, por lo tanto, podemos acceder a un mercado muy grande.
Tres veus, tres generacions, eh? Això està bé, està bé. Home, ell ja, de fet, ell ja està al timó, encara que el seu pare de moment no ha donat mostres de voler-ho deixar i continua exercint com a president editor, però el fill, la filla també, la filla dirigeix diversos projectes mediàtics del grup, però el fill és el conseller delegat i una mica podríem dir el primer ministre executiu de la casa, no? I pel que sembla és una persona que entronca bastant bé amb la idiosincràsia de la família.
Mm-hmm. Pep Martí, escolta'm, ho hem tancat, això. Hem tancat els que manen. Avui tenies una prova difícil, eh?
Home, sí, noi. Sempre és difícil per mi, eh?
Sempre és difícil.
A mi em costa,
sí,
eh?
No, sí, no, clar, és difícil, no, perquè jo crec que la gràcia teva és parlar d'una qüestió tan delicada com aquesta. Bé, moltes vegades et trobes que les famílies, les persones que manen en un país, i en aquest cas a Catalunya, jo crec que encara una mica més, són persones molt reservades, persones que no els agrada que es parli d'ells o d'elles, no? I llavors fer aquesta aproximació que ha fet el Pep Martí sempre, des de la informació, en primer lloc, i des del respecte, no? Però no deixant de dir res, diguem, jo crec que és una cosa que molts oients t'han valorat, que ens ho fan arribar i que jo també, doncs, avui que ens acomiadem, volia fer-t'ho arribar.
Doncs ho agraeixo de debò, sí, home. Era l'objectiu.
No, home, aconseguidíssim. Escolta'm, i si us heu quedat amb ganes de més sentint el Pep, Els que manen, ja ho sabeu, aquest llibre que va escriure amb el Miquel Macià i que encara... No, ja no sé per quina edició passeu, eh?
La tercera o
sí, la
quarta.
Tercera, sí,
no ho sap
sí,
ni ell.
La tercera.
Hi ha de tantes que em porten.
Sí, home, però sí,
costa molt vendre llibres
com
a aquest país.
Com a mínim hem explicat la quarta. Aquí han caigut dues edicions, segur, durant aquesta temporada.
Això sí.
Pep Martí, moltes gràcies.
Endavant.
Que tinguis un bon estiu i fins molt aviat.
Gràcies a vosaltres.